dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia. És dimarts 19 de novembre. Comença un dia més. Aquesta setmana arrenca a Constantí un nou projecte contemplat dintre del Pla Educatiu d'Entorn del curs 2019-2020. Es tracta d'un taller de curtmetratges adreçat a joves que realitzarà tots els dimecres a l'Espai Jove, al carrer Sant Pere 49. Avui en parlarem amb el tècnic de joventut de l'Ajuntament de Constantí, Ignasi Manzanares, i l'educadora social comunitària de l'àrea de serveis socials, Pili Bernet. Tindrem les habituals seccions amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local i a la recta final del programa farem un cop d'ull a les propostes que ens deixa l'agenda cultural d'aquest dimarts. Dimarts 19 de novembre, moment de fer un cop d'ull a les portades i els titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Comencem amb la portada del diari de Tarragona. Avui en imatge veiem la fotografia del president Quim Torra al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que el jutja per no retirar els llaços en la campanya electoral del 28 d'abril. El titular que l'acompanya és Bienvenida Condena. El president Quim Torra, que admet que sí, va desobeir, era impossible complir una ordre il·legal. És la cita que s'ha destacat. D'altra banda, hi llegim que el fiscal li demana inhabilitació. Entre altres notícies, també en portada, avui trobem les 25 prioritats per Tarragona. En carreteres, tots demanen l'autopista gratis. S'accelerarà la 27 i conclourà l'autovia A7. Pel que fa als trens, acabar el corredor i portar les mercaderies per l'interior, i en la indústria volen xarxes tancades de subministrament elèctric. Agafem ara la portada del Més Tarragona en la seva edició d'aquest dimarts, dia 19 de novembre. El titular és que Tarragona retirarà tots els patinets elèctrics i sancionarà l'empresa Buni. La Guàrdia Urbana tenia previst retirar ahir a la tarda tots els aparells desplegats per aquesta empresa privada que, segons l'Ajuntament, no té autorització municipal. En una portada en la qual també llegim que el 29 de novembre comença Reus és Nadal, el programa prepara tot tipus d'espectacles itinerants especialment de circ. En imatge de portada veiem la fotografia de la presentació de la campanya d'activitats a les festes de Nadal i la seva imatge promocional que van ser, com dèiem, presentades ahir a l'Ajuntament de Reus. Com sempre, fem un cop d'ull també als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21. En portada hi trobem destacat que el cos localitzat dissabte és del segon ocupant del vehicle arrossegat pel riu a l'Espluga de Francolí. Les despulles localitzades a la riba del Francolí, a prop de Montblanc, corresponen a un veí de l'Espluga de Francolí de 72 anys, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Al Tarragona Digital, l'estació de Salou agonitza a l'espera del corredor. Adif optarà per mòduls prefabricats. 9 mesos després de la clausura de l'edifici, l'administrador ferroviari impulsa una nova mesura provisional a poques setmanes perquè deixin de passar trens pel centre de la ciutat. I a l'Infocamp, Valls inicia dimarts les obres d'asfaltatge de la carretera del Pla i carrers adjacents. Les obres que comencen avui, doncs, finalitzaran el dissabte 23 de novembre. Seguim amb més portades, seguim amb el punt avui. El titular és Torra planta cara. El president reitera que va desobeir perquè l'ordre de la Junta Electoral era il·legal i acusa el tribunal que el jutja de no ser imparcial. Acusa l'estat de vulnerar els drets dels catalans i anuncia que acudirà als tribunals europeus per trobar justícia. En fotografia veiem el president de la Generalitat, Quim Torra, en un moment del judici d'ahir. A La Vanguardia, Torra assumeix al tribunal una condemna per desobediència. El president reconeix que no va voler complir l'ordre de la Junta Electoral de retirar els llaços i que pot ser inhabilitat. També el trobem en imatge de portada a La Vanguardia, com també al Periódico, en aquest cas amb el titular Torra s'autoinculpa. Sí, vaig desobeir. El president assumeix una possible condemna d'inhabilitació, benvinguda sigui, va dir. També carrega contra la justícia i pronuncia un al·legat polític davant el tribunal. També el trobem en imatge de portada a la portada del diari Ara, amb el titular Torra acusa el TSJ de fer-li un judici polític, admet que va desobeir la Junta Electoral Central perquè la seva ordre era il·legal i nega la legitimitat tant del tribunal com de l'acusació de la Fiscalia i Vox. A El País, Torra se muestra desafiante ante el juez y admite la desobediencia. El presidente niega la autoridad de la Junta Electoral y asegura que solo el Parlamento puede censurarle. A la portada de la ABC, Torra vuelve a reírse del Estado, es el titular. El presidente de la Generalitat convierte su juicio por incumplir la orden de retirar los lazos amarillos en un mitin político y afirma que habla en nombre de todo el pueblo catalán y que nadie puede censurarle. Y a la portada de La Razón, Torra el mártir, sí, desobedecí, és el titular que hi llegim. També destacat su previsible inhabilitació abre una pugna entre Puigdemont i Junqueras por el adelanto electoral. El president planta a los empresarios catalanes que piden abandonar la radicalidad y cuidar la economía.
Anem ja amb les portades de la premsa esportiva, avui totalment centrades en el retorn de Luis Enrique com a seleccionador espanyol. Un polèmic retorn que s'anunciava o que es parlava ahir i que segurament avui serà anunciat per part de la Federació Espanyola. El diari Mundo Deportivo, que parla d'Eurobomba, todo apunta que Luis Enrique vuelve a la Roja relevando a Moreno de manera inmediata. En plena tormenta, la selección rubrica con una manita a Rumanía, que será cabeza de serie. Al diari Sport, Luis Enrique al caer. La federación quiere anunciar ya el regreso del exseleccionador para que dirija al equipo en la Eurocopa. Rubén Moreno se despidió con lágrimas de los jugadores y hoy conocerá su futuro tras reunirse con Rubiales. Al diari Marca, España no puede ser un circo. Rubiales gestiona de forma pésima la salida de Rubén Moreno. Al diari AS, a Luis Enrique a la Eurocopa. Rubiales cierra el regreso del asturiano con España. Rubén Moreno, que se siente traicionado, será despedido hoy. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest dimarts 19 de novembre. Fem una pausa d'aquí uns moments. Parlem del taller de curtmetratges per a joves que es farà cada dimecres a Constantí amb el tècnic de joventut de l'Ajuntament i l'educadora social comunitària de l'àrea de serveis socials.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Esencias musicales. Disfrutemos juntos de las principales esencias ambientales que deja la música clásica. Los miércoles al filo de la medianoche. Esencias musicales.
El Club de Sisè, un programa de contes radiofònics amb la col·laboració dels alumnes de sisè de primària de les escoles Sencelles i mossèn Ramon Berguedà. Cada dimarts a 8:15 del vespre a Constantí Ràdio.
Solidaris, voluntaris, sedentària, adversari, milionària, sense alfari, legendària, José Mari, tot el barri, necessitem...
Siguis qui siguis, participa al Gran Recapte el 22 i 23 de novembre. Inscriu-te a granrecapte.com.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Quan juga el Nàstic, te'l donem en directe. La transmissió del Nàstic. Aquest diumenge, a les 12 del matí, no et perdis el partit de segona B amb Adrià Tella i tot l'equip de Ràdio Ciutat de Tarragona. Nàstic Egea. Els partits del Nàstic tenen el patrocini de Repsol i Movistar Plus.
Constantí Ràdio, 97.9 FM. 20 anys amb tu.
Aquesta setmana arrenca a Constantí un nou projecte contemplat dintre del Pla Educatiu d'Entorn del curs 2019-2020. Es tracta d'un taller de curtmetratges adreçat a joves que es realitzarà cada dimecres a l'Espai Jove, al carrer Sant Pere 49. En volem parlar avui amb el tècnic de joventut de l'Ajuntament de Constantí, Ignasi Manzanares, i l'educadora social comunitària de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Constantí, Pili Bernet, a qui volem saludar. Pili, Ignasi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Gràcies a tots dos per ser avui aquí. Parlàvem d'aquesta iniciativa. Jo deia que és un nou projecte, tot i que no és ben bé així, perquè ja anteriorment hi ha hagut experiències d'aquest tipus de taller de curtmetratges adreçat a joves. En aquest cas, però, dèiem que és un projecte que es contempla dintre del Pla Educatiu d'Entorn. Expliqueu-nos, Pili, Ignasi, com sorgeix aquesta possibilitat de fer un taller i com es vehicula a través del Pla Educatiu d'Entorn.
Sí, doncs bé, el projecte aquest de curtmetratges penja efectivament dintre el Pla Educatiu d'Entorn d'aquest curs 19-20 i bueno, el Pla Educatiu d'Entorn és un conveni que hi ha de col·laboració entre l'Ajuntament i el Departament d'Educació i els principals objectius són l'èxit educatiu de tot l'alumnat, la cohesió social i fomentar l'ús de la llengua catalana. El projecte aquest neix en petició de l'Institut de Constantí, donat les característiques que tenen amb l'alumnat. Molts d'ells presenten dificultats a l'hora de gestionar les seves emocions i tenen dificultats quan han de resoldre situacions conflictives davant de l'autoritat i bueno, és un problema que ens trobem. Llavors, bueno, els tècnics municipals i ens reunim amb unes reunions que fem trimestralment, que és la taula de prevenció i mediació comunitària, i aquí va sortir doncs, aquesta proposta de l'Institut. Llavors va ser quan tots els tècnics vam apostar-hi per tal de donar-hi resposta i vam pensar que a través d'un taller de curtmetratges seria una manera efectiva de poder donar resposta a les necessitats del jovent. Llavors el projecte va adreçat als alumnes a partir dels 12 anys fins als 16, i com a objectius principals seria ajudar a expressar les emocions, reconduir en positiu els sentiments dels alumnes, aprendre's a conèixer un mateix, relacionar-se amb els altres des de l'assertivitat i aprendre a treballar amb les noves tecnologies d'una manera adient. Llavors, aquest projecte el gestionarem a través de l'empresa de Fundació En Xarxa, que és una empresa doncs, que ja fa molts anys que estan treballant amb naltres, ja els coneixem, i el professional que ho portarà serà el Carlos Carmona.
Per tant, comptareu amb el suport d'un professional del món del cinema, no? Parlava una mica d'aquests objectius que crec que van més enllà del que és tècnicament doncs, l'estudi de com fer un curtmetratge, que evidentment també formarà part del que és el projecte, perquè no deixa de ser un taller de curtmetratge, però també enfocat, com explicava la Pili, en aquest punt de vista més de social, més de creixement personal i més de treballar una sèrie de qüestions, com ella explicava, doncs expressar les emocions i reconduir en positiu aquests sentiments, fins i tot el treball en equip, no? o sí, aprofitar sí. L'enginy, no? Per resoldre determinades situacions, fins i sí. Tot.
Una miqueta, bueno, com es pot veure, tenen els objectius que s'han marcat amb aquest petit projecte. De fet, el que té que veure amb el tema de les audiovisuals, dels coneixements audiovisuals, és únicament el darrer. És un objectiu de tindre coneixement de les tècniques que acompanyen els curtmetratges, l'elaboració, l'edició i tal, però en el fons és una eina en mans del tècnic que té el Carlos Carmona, que té força coneixement sobre la matèria, per treballar la resta dels objectius. O sigui, és important, hi ha constància de que hi ha molta part de l'alumnat de l'institut, igual que de població general de Constantí, que, bueno, que pot tindre determinats problemes de gestionar les emocions, després això, pues, clar, això es trasllada a l'aula, es trasllada al pati, es trasllada amb la relació entre els iguals i amb els professors. I, evidentment, també després, fora de l'institut, pues, en la família, en d'altres espais, al carrer. Per tant, això serà una eina molt important que ens permetrà treballar totes aquestes gestions d'emocions, el tindre una miqueta, o sigui, millorar l'autoestima, treballar a partir de l'assertivitat en les relacions amb les altres persones, en fi, tot això que queda marcat bastant clarament amb aquests objectius.
Parlem d'un projecte que, com dèiem, té algun precedent. Anteriorment ja havíeu treballat aquest tipus de tallers, de curtmetratges, no? Amb els joves. Quina valoració feu de com han anat aquests tallers de curtmetratges? Perquè això us permet també doncs, tirar endavant una vegada més un projecte, ara ho dèieu, petició de l'Institut, però ja partiu d'una base prèvia que és que heu treballat ja anteriorment.
Sí, sí. Bueno, igual que d'altres projectes, la majoria dels projectes que engeguem, tenint en compte sobretot que van adreçats a joves, quantitativament podríem dir, bueno, no és una cosa que s'apunti 20, 30, 40, 50 persones, és una, a més que seria impossible de gestionar, són projectes que més de 10 persones és pràcticament inviable. Per la complexitat que tenen a nivell tècnic i perquè, a més, treballem amb persones, bueno, que no tots, però alguns d'ells, tenen costa de gestionar, no?, una miqueta el seu funcionament dintre del taller. Les dues anteriors vegades que hem realitzat aquest projecte ja fa temps, però tot just va ser molt seguit, perquè el primer va partir d'una proposta que es va produir en aquell moment, també a través de la taula aquesta de la comissió aquesta de prevenció, donat l'èxit que va tindre, la gran acceptació per part dels joves que van vindre i a més que ho van, o sigui, la seva valoració i la valoració dels tècnics i tant dels que realitzaven el taller com dels que estaven vinculats amb aquest projecte va ser molt positiva, es va tornar a realitzar immediatament, o sigui, va acabar una edició i el curs següent es va tornar a fer una altra.
Per tant, tres edicions ja. Com s'estructura un taller d'aquestes característiques?
Bueno, la idea una miqueta és primer que res, o sigui, un taller d'una matèria que els joves que s'hi presenten pràcticament no saben. Tu saps el que és una pel·lícula, saps més o menys el que és un curtmetratge. Ells no sé si ho tenen tan clar, el que és un curtmetratge, perquè és un format que no estan tan habituats com les pel·lícules o sèries o coses d'aquest tipus. Llavors, d'entrada, clar, ells venen amb una expectativa a veure què, no? A veure què. Fins i tot és possible, com que ho fem a més a l'espai jove, la idea és que de poder atreure també determinats joves dels que tenem a l'espai jove que també acudeixen a l'institut i que més o menys podien ser interessants de treballar dintre del perfil que es vol treballar, no?, en el tema de gestió d'emocions i tal. Llavors, el primer punt és atreure'ls, o sigui, fer-los una entrada atractiva, que els hi doni un punt d'atenció perquè puguin, bueno, perquè els hi pugui enganxar, no?, la temàtica. Llavors, abans a més de les temàtiques que es volen treballar, que això ja ho explicarà la Pili a continuació, a més d'aquestes temàtiques, doncs una miqueta la idea és que ells també aportin, o sigui, que no sigui una cosa que els hi ve tot donat, sinó que sigui una cosa bastant participativa. Llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, és treballar el que serien les tècniques de l'audiovisual, del curtmetratge en concret, i gràcies a aquestes tècniques, doncs, anar treballant els punts dels objectius que havíem esmentat anteriorment, no, relacionats una miqueta, doncs, això, amb l'autoestima, amb les emocions, amb el control de les emocions, amb la seva gestió, amb l'assertivitat, en fi.
Quan parles d'aquestes metodologies tècniques, doncs, evidentment ens referim, doncs, a com s'estructura un guió, m'imagino, la creació dels personatges i després tot el procés de gravació, rodatge, edició. Anteriorment o anys enrere podíem pensar, no, que fer un taller de curtmetratges implicava unes necessitats tècniques molt complexes i avui en dia, evidentment, amb els telèfons mòbils es pot gravar i fins i tot es poden fer les edicions, no? Des d'un programa informàtic. Exacte. Això també suposo que facilita molt, no, aquest tipus de metodologia que ara explicàvem. Quan parlàvem de les temàtiques, que ens deia que la Pili ens explicaries, Pili, quines temàtiques es treballaran?
Bé, les temàtiques no és que estiguin ja estipulades, sinó que es partirà una miqueta de les necessitats i motivacions que tinguin els joves. El que sí que es va parlar a la taula de prevenció comunitària, que des del CAP Salut es proposava enllaçar-ho amb el projecte de salut comunitària. I l'objectiu era, doncs, desenvolupar dins del taller temàtiques sorgides a partir de l'anàlisi de la realitat que ens trobem aquí a Constantí. Llavors, tenint en compte una mica aquests punts, però sempre també partint de les motivacions dels joves. Com ha comentat l'Ignasi, la part de població que acudirà són alumnes de l'Institut de Constantí, però està obert a tota la població. És a dir, l'única característica que tenim en compte és l'edat, i s'ubica aquí a l'Espai Jove per aprofitar aquest espai, que és un punt de trobada. Doncs nois que igual aniran a jugar al futbolín podran veure que es fa aquesta altra activitat i serà una manera també de captar d'aquesta manera adolescents, no? Sempre prioritzant el treball preventiu al municipi, ja que és una gran tasca, que és la que s'està fent i és la que vetllem tots els tècnics a nivell municipal.
Recordem que la franja d'edat és dels 12 als 16 anys, aquests són els joves que poden participar en aquest taller. Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer al mateix punt d'informació juvenil.
Sí,
eh?
Exacte.
Parlem d'un món on els joves viuen en un entorn social i cultural que avui en dia està ple d'imatges, no? I això, en aquest taller de curtmetratges, ho treballeu des d'un punt de vista pedagògic, no? Que,
exacte.
Com pot donar-se cabuda, no, a això? Com es pot introduir aquesta vessant pedagògica en totes aquestes imatges que avui en dia ens envaeixen per tot arreu?
Bueno, hi ha coses que són paral·leles, no? El fet de la relació que tenen els joves actualment, tota la població, però especialment els joves, amb el tema audiovisual és una cosa que és una realitat en si, vull dir, és una cosa que no es pot canviar, o sigui, partim de que no es pot canviar, però precisament és tan important per ells aquesta relació que hi ha amb els audiovisuals perquè els hi afecta a nivell emocional, és una cosa que els hi marca bastant la seva existència del dia a dia. I precisament és per això que sense anar en contra d'aquesta realitat, perquè tampoc no es tracta aquest taller de fer una realitat alternativa de les seves relacions amb el món audiovisual, sinó d'aprofitar aquest interès que ells tenen per aquest món, aprofitar les tècniques que es coneixen i treballar precisament en positiu el que en un moment donat podem considerar que no sempre és així, que pugui ser una incidència negativa del món audiovisual amb la realitat dels joves.
Quan parlàvem d'aquests precedents que hi ha hagut anteriorment, m'imagino que el resultat final és un curtmetratge. Quina valoració feu del resultat final d'aquests curtmetratges que es van treballar anteriorment?
Bueno, la idea és aquesta, en principi. O sigui, no és l'objectiu del taller acabar creant, sí que és un objectiu funcional, no? Que si fas un taller de curtmetratges és perquè al final vegis el resultat en un curtmetratge o en diversos curtmetratges. Les altres edicions que es va realitzar aquest taller, finalment se va fer una exhibició dels resultats a l'institut. Fora d'horari escolar es va obrir l'institut i bueno, va haver-hi bastanta... L'audiència va ser bastant nombrosa, això sí, i bueno, realment el resultat va ser molt interessant. Però bueno, més enllà del que el resultat sigui millor o pitjor, la qüestió és que hi ha un resultat, que hi ha un curtmetratge i sobretot el que es fa pel camí, no? O sigui, el que es treballa pel camí, que al final és el que interessa d'aquest. Si després d'aquí surten professionals de...
No hi ha hagut cap cas, eh? No hi ha hagut cap cas que a partir d'aquest taller de curtmetratges hagi continuat aquesta carrera cinematogràfica.
Que coneixem, no.
Com a mínim heu despertat, però segurament, com a mínim, la inquietud d'algun d'aquests joves, no? per introduir-se potser una mica més en les tècniques del cinema, no?
Sí, això segur. O sigui, tot deixa un llegat, no? Tot el que facis deixa un llegat amb els joves. Està clar que el que fem nosaltres, igual que el que es fa des de l'institut o des de qualsevol instància, des de la família, des del carrer, són petites aportacions que al final determinen una miqueta la realitat del quan el jove deixa de ser jove i es transforma en una persona adulta, doncs, bueno, tot el que facis incideix. Nosaltres intentem, com deia la Pili, incidir amb el, des d'un vessant preventiu, és a dir, millorant les seves competències, intentant millorar les seves competències, tenint en compte que no som nosaltres, sinó que són tots els àmbits on se mou el jove, i, per altra banda, evitar o minimitzar possibles conductes o resultats negatius d'altres influències que puguin ser negatives en la creació de la personalitat, no?, i de la realitat del jove.
Ens explicàveu en l'introducció que aquest és un projecte contemplat dintre del pla educatiu d'entorn d'aquest curs 2019-2020. Pili, Ignasi, com a tècnics implicats en aquest pla educatiu d'entorn, quina valoració feu de tots aquests anys? Perquè parlem ja de, no sé si 10 anys aproximadament en què s'està treballant en aquest pla educatiu d'entorn aquí al municipi. Quina valoració feu?
Sí, bueno, la valoració que en fem és positiva, no? El fet de poder treballar el Departament d'Ensenyament amb l'Ajuntament és un gran què. Podem donar resposta a les necessitats que ens trobem a nivell municipal. I el més important de tots és això, no? El fet de que hi hagi aquestes taules de tècnics i després de tècnics amb polítics, no? Per fer un anàlisi de la situació del municipi, detectar quines necessitats hi han i quina mena d'actuacions podem fer per donar resposta. Les principals línies d'intervenció del Pla Educatiu d'Entorn és l'èxit escolar, l'orientació i el seguiment acadèmic professional, sobretot el treball en xarxa, que nosaltres hi donem molta importància, tant a l'entorn escolar com social, i als espais de trobada i convivència. Llavors, bueno, el Pla Educatiu d'Entorn es va iniciar aquí a Constantí, crec recordar...
2013, no?
Sí, el 2013. En aquell any no rebíem... una addenda econòmica per part del departament, és a dir, ho estàvem fent a cost zero, i amb els anys doncs, això es va poder solucionar, rebem una part per part del Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament és qui posa doncs, la quota més gran. Aquest projecte també és important remarcar que també servirà per ocupar el temps d'oci i de lleure dels infants, ja que molts d'ells passen molt de temps al carrer sense fer cap mena d'activitat socioeducativa. El fet d'oferir un espai com aquest, tindran un professional, que és el Carlos Carmona, que comentava l'Ignasi, que permetrà també crear un vincle amb ell i amb nosaltres, que tant l'Ignasi com jo també hi serem, i és una manera doncs, que els joves el dia de demà també tinguin algun professional de referència. L'important és vetllar per les seves necessitats. A través d'aquestes representacions que aconseguirem, doncs, que ells en primera persona puguin expressar els sentiments i emocions i també ficar-se doncs, al lloc de l'altre, no? Serà una manera de relacionar-se, comportar-se, d'actuar i bueno, creiem que això és primordial, no? Poder treballar a nivell preventiu.
De fet, la creativitat és una eina molt important de cara a treballar tot això, no? Perquè al final, a través d'una ficció o d'una simulació, parlem de les nostres necessitats emotives i de les nostres problemàtiques més personals i a vegades íntimes.
Doncs el taller de curtmetratges, que com dèiem, arrencarà aquest dimecres. No sé de quantes sessions constarà el curs...
En principi és una sessió setmanal d'una hora i mitja i és previst que duri tot el curs.
Fins al juny, doncs.
Sí, sí, fins al curs escolar i si la cosa funciona com ha funcionat en anys anteriors, doncs la idea seria donar-li continuïtat.
Molt bé, doncs a Ignasi Manzanares, tècnic de joventut, i a la Pili Bernet, educadora social comunitària de l'àrea de serveis socials. No sé si voleu afegir alguna cosa més respecte a aquest taller de curtmetratges o respecte a qualsevol altra qüestió d'interès.
Bueno, us animem a tots els adolescents que ens pugueu estar escoltant o famílies que participeu i que vingueu a fer un tastet. Inicialment comença demà, a les 5 de la tarda i la inscripció la podeu formalitzar a l'Espai Jove. Llavors, bueno, podeu venir a fer un primer dia, un tastet, a veure què us sembla i segurament tindreu continuïtat.
Bueno, i no sé, des del punt d'informació juvenil també animar els joves que a qualsevol jove que tingui una demanda, una idea, una necessitat de realitzar alguna activitat, qualsevol cosa, o que tingui un grup o necessiti un espai o qualsevol cosa, que tingui en compte que al municipi hi ha un lloc que és el punt d'informació juvenil i el seu espai jove que està obert a qualsevol proposta.
Molt bé, doncs Pili Bernet, Ignasi Manzanares, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé aquest curs de curtmetratges i també totes les iniciatives que aneu emprenent. Gràcies i que vagi molt bé.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a les 12 del migdia. Un programa on cada dia analitzem l'actualitat més propera. Entrevistes, informació, opinió, cultura i seccions diverses. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero. Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio.
Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
L'edat és un avantatge a l'hora de resoldre els conflictes? L'experiència ajuda o cada situació és diferent? Avui abordem la manera en què els protagonistes d'una pel·lícula, amb molts traumes, conflictes, dubtes i situacions difícils, intenten passar pàgina. Es tracta de La propera pell. Maria Palacín és directora del Màster d'Autolideratge i Conducció de Grups de la Universitat de Barcelona. Què tal, Maria?
Molt bé.
Comencem pel grup de joves que acull el nen perdut. Així es comporta davant dels col·legues quan van a comprar alcohol.
Això m'ho emporto jo, que el meu cos és mano i no pot.
Mira, per les birres no et demano el carnet, però no te passis de la ratlla.
Però jo sóc major d'edat, eh?
Ah, no me vacilis, que m'estic enrotllant.
Et vacilo.
Joder. És el que hi ha, i si no t'amola, te quedaràs sense res. Sempre igual, joder.
No. I el canvi me'l quedo jo per la transacció.
Sí.
Bé. Bé? I per això també vols el carnet?
En Gabriel, que marca diferències posant en relleu la seva vida al carrer, no?
Clar, ella explica la seva manera de sobreviure a la vida i està representant i està fent aquest paper en el grup, no? Jo sóc el que té més recursos perquè he fet d'això, que us explico més. I està fent aquest paper, no? Està intentant tenir aquesta influència en el grup a partir d'aquesta influència de persona amb recursos, la més xulita, no? I clar, això li porta doncs, a xulejar amb el de la botiga, jo tinc 18 anys, a dir mentires... Bueno, és el paper que s'ha tret de la màniga per estar en el grup.
En una altra escena, un dels nois de la colla, que ha patit un trauma durant un dia de caça quan era petit, es venja d'un noi més jove que acabava de torturar un gos fent-li el mateix.
Tu, niñato, pots parar de fer l'animal o què? Tu, que ets sord! Estàs sord o què?
Que és la protectora d'animals?
Sí, puja.
Pugi d'un pas.
Que t'he dit que pugis, que no tens collons a pujar o què?
Pujant mil cops.
Pues puja!
Va, a veure si puja.
Que pugis! Va, que si demostra-m'ho, va. Mira, guapo, ara pa tirar.
Mira, tio, pareu!
Mira, sol que et feia tanta gràcia, no?
Para, tio! No fa gràcia, vale?
Un regalet per tu.
Pimpolles.
Ei! El teu gos pot caure i tu no, no? És això.
Estàs passant.
Tios! Què ara? Vine cap a Amèrica, ara! Un puto nen, que és molt gent!
Pareu!
Mira com somriu el gosset, ara, cabron!
Pareu, tio! Polles! Pareu, tio!
Tio, para allà, no?
Ah! David, pots parar allà o què? Que ploro! Oh!
El conflicte per l'abús es paga amb un altre conflicte per abús.
És el ojo por ojo, és a dir, tu has fet això, doncs tu també reps i tindràs el mateix càstig, no? De vegades provar del teu menjar o del que tu dones amb un altre, de vegades és bo per adonar-te, no? I comprendre com es pot sentir l'altra persona. En aquest sentit, doncs, no sé si acaba amb el conflicte. El conflicte segurament no acaba, perquè hi ha un moment en què es tensiona tant que el grup està patint. Hi ha una mena de tensió grupal arrel de la vivència d'una persona en relació a el que està fent l'altra. Però acaba amb violència. No hi ha una argumentació, no hi ha una explicació, no hi ha un escolteu, pareu, sinó que es resol amb violència. Potser es pot arribar a resoldre d'una altra manera que no sigui aquesta? Aquesta seria la meva pregunta. Segurament sí. Quina responsabilitat té el grup que està veient això i no fa res? Això és la clau. Quina responsabilitat tenen les persones que comparteixen i viuen una escena on dos parts estan tensionant molt i no hi ha cap de les dues parts en tensió que cedeixi? Les persones que miren i s'ho miren com si no anés amb elles tenen la mateixa responsabilitat que les dues parts en tensió. I en aquest sentit, jo diria que no podem parlar de culpa i hem de parlar molt de responsabilitat.
El tiet del noi i l'educador francès tenen una conversa molt tensa sobre la veracitat de la història del noi.
Apáñatelas como quieras, pero lo quiero fuera.
En realidad lo que te jode es que te fastidia lo tuyo con Ana, ¿verdad? Pero eso no va a ningún lado. Los dos no os jugáis lo mismo. Tú tienes tus amigos, tu caza, el bar, pero ella está sola.
¿Por qué te metes? Vaya psicólogo de mierda. Si yo fuera cualquier otra persona, hace tiempo que me habría ido con Ana. Pero aquí soy su cuñado, o el hermano de Luis, o el tío de Gabriel.
Si quieres de verdad a Ana, tienes que aceptar a Gabriel.
¿Aceptar a Gabriel? ¿Después de lo que me has dicho?
Lo que te acabo de contar no es la historia de Gabriel, es la mía. Y aquí estoy, delante de ti.
Escúchame bien. Ese no es Gabriel. Conozco muy bien esa montaña. Es imposible que un crío la atraviese, y menos aún con nieve. Es imposible. Ana le ha reconocido porque necesitaba reconocerle. Si lo hubieras enseñado a una niña pequeña, también lo habría hecho. Todo es por mi culpa. Tendría que haber reaccionado y pedir un análisis de sangre. Pero vi a Ana tan contenta que no me atreví. Fui un cobarde. Y ahora esto es como un puto cáncer. Te toca a ti pararlo o se pudrirá todo. Si realmente fuera Gabriel, no hubiera vuelto a este agujero. Tendrá amnesia disociativa o lo que quieras. Pero hay cosas... Hay cosas que no se olvidan.
Estás implicado emocionalmente. Pero he estado años investigando. Solo puede ser Gabriel.
Y yo te digo que no es Gabriel.
El tiet que busca la complicitat de l'educador, que aquest li doni la raó, i en realitat no vol escoltar-lo gaire, no?
No, perquè vol sentir el que ell vol que li digui, no? I clar, l'educador, que no és psicòleg, diu que va ser un nen amb problemes i que el centre li va ajudar i va estudiar educació social per fer una miqueta de pedagogia en relació a les disciplines, que no són el mateix. Però clar, ell vol que li digui el que necessita sentir o el que li agradaria i no li diu. I és molt interessant perquè aquest educador li està dient que per què no se'n va amb la mare del Gabriel, per què no se'n va? I ell explica un rotllo, explica una sèrie d'excuses per no fer el que suposadament vol fer. I això és molt interessant perquè quantes vegades les persones ens diem coses per no fer el que hem de fer. Ens posem excuses, ens posem obstacles, ens argumentem raons, ens diem raons per no marxar, per no fer el que t'agrada, per no estimar la persona que estimes, per no fotre fora la persona que no vols, per viatjar on realment vols anar i no quedar-te. O sigui, ens convé en general menys parlar i més fer.
Una altra manera de resoldre problemes. La mare del noi perdut vol reconciliar-se amb una decisió que no va prendre en el passat, com és la de marxar.
Però esto podemos pagarlo.
No.
No?
No. A veces se queda sin homenaje.
¿Y qué hacemos aquí?
Cuando eras pequeño y tu padre estaba de malas y yo te traía aquí. Hasta que Enric le calmaba.
¿Enric?
Sí. Enric. Ya sé que parece un bruto. Pero es el único que me ha ayudado. Perdóname. Pensaba que era mejor que no recordases la clase de padres que éramos.
Al final tener amnesia tendrá su parte buena, ¿no?
Sí, claro. Así que fácil. Llevo 8 años pensando que si hubiese tenido valor para irnos de casa, no te habría perdido.
Pues lo hacemos. Nos vamos.
Sí, vamos a hacerlo bien.
Ara, aquesta mare i aquest fill ho fan bé?
El que es fa bé és d'explicitar el que jo vull, el que va passar o el que jo vaig sentir. I encara que es comença a parlar o ella admet en la seva part de responsabilitat, encara que parla de culpa, de no haver fet o d'haver fet el que no havia d'haver fet, que hagués tingut que marxar, que allò doncs, potser estava veient on arribava, fins que va arribar, no? O fins que va arribar una situació que no era la desitjada per ella. Està apropant-se al fill, no? S'estan apropant, s'estan vinculant, s'estan fent còmplices d'un nou present i d'una nova vida, no? Endavant. I això és bo, explicar el que vas deixar de fer i et pesa, i aquest pes, doncs, explicar-ho doncs, és més lleuger de portar-ho, no? Però fins i tot encara jo trobo, i potser és més la meva sensació, massa obert, massa poc explícit i amb massa ambigüitat possible, i aquesta falta de claredat no ajuda massa doncs, a curar, a pal·liar, a reparar. D'alguna manera es tracta de reparar el passat, no? Ho deixarem perquè la gent doncs, esbrini què és el que va passar, perquè hi ha moltes opcions i això doncs és interessant pel que no hagi vist la pel·lícula doncs que la miri, no?
Una pel·lícula certament amb un final molt obert, de fet una pel·lícula força oberta al llarg de tot el plantejament, molt fosca, molt trista, La propera pell, que en la seva versió original ens la presenten en català, francès i castellà, i que també està tota ella doblada al castellà. Maria Palacín, la propera setmana, nova pel·lícula.
Allí estarem, a veure
compartim emocions, treballem. A la xarxa, amb Montse Hidalgo.
L'altaveu del vi amb Cristina Cantal.
Com amants del vi, sabreu que aquesta beguda no només és deliciosa i ideal per maridar amb menjar, com bé vam descobrir la setmana passada, sinó que també té un munt de beneficis per a la salut. Tots hem sentit alguna vegada que una copa de vi negre és molt bona per a la salut si en fas un al dia. Ho descobrim, a veure si és veritat, parlant amb el gerent del bar de vins wine de l'Escala, en Rafael Sabadí. Benvingut, Rafael.
Hola, benvinguts a tothom.
És veritat o no és veritat que una copeta de vi negre al dia va bé per la salut?
I tant, hasta dues.
I dues, bé, bona resposta. Avui volem parlar precisament d'aquesta relació que hi ha entre el vi i la salut. Hi ha realment estudis científics que valen aquests beneficis del vi amb la salut?
Sí, s'han fet molts estudis. A veure, primer de tot dir que jo el vi sempre l'associo a una beguda saludable, però tant a l'antiguitat com a l'època actual. Antigament el vi era molt apreciat per les seves qualitats medicinals, fins i tot més que l'aigua, perquè a nivell d'higiene era molt millor, i llavors el contenir alcohol i àcids feia que el suprimia les bactèries nocives de la beguda.
Per tant, ja va haver-hi una època que realment el vi estava per sobre de l'aigua, ja parlant ja d'higiene, començant per aquí.
Sí, sí, sí. Llavors també s'utilitzava com antisèptic i com a base per medicina. Parlo de temps antics, eh? I fins i tot anava més enllà, i alguns metges ho recomanaven uns certs tipus de vins per determinades dolències concretes.
Per tant, el feien servir, podríem dir, com de medicina.
Sí, 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 era, és així.
I això ha anat evolucionant, eh? Ara el vi no el tenim com a medicina, però realment sí que porta beneficis.
Sí, això és, ara el temps actual, doncs, els científics i els metges han anat investigant i creant vincles existents entre el vi i la salut. A veure, els efectes nocius, podríem dir ara farem de dimoni,
sí?
Tots els coneixem, doncs crea dependència, problemes hepàtics, llavors present en certes malalties segurament no és recomanable i dones embarassades tampoc. Però traient tot això, té moltes qualitats i molts efectes positius sobre la salut. Si vols, en direm alguns.
I tant.
Sempre parlem de consum moderat del
vi. Aquí anava a dir, eh? Tot el que ens has mencionat, a vulguis o no, és quan ja et porta un abús, no? Aquesta dependència, amb problemes hepàtics, també és una conseqüència, no?, de beure molt alcohol, en general, ja no només vi, però realment amb un consum moderat sí que tenim beneficis.
Sí, quins sí, són? Sí, això és, mira. Un seria que redueix la possibilitat d'enfermetats cardíaques.
Important.
Sí, o sigui, el risc de partir un infart i altres enfermetats vasculars. O sigui, aquest seria un dels principals efectes positius. Aquest està demostrat.
Perquè ajuda el rec sanguini?
Sí, sí, sí. Ajuda el rec sanguini, o sigui, el que fa és previndre l'obstrucció de les artèries,
sí,
i evita la formació de coàguls sanguinis.
Tot coses que et poden portar un infart, per exemple, per tant...
Per tant, és bo.
És bo, és bo, perfecte.
Un altre seria que augmenta el colesterol bo i disminueix el colesterol dolent.
Això és molt positiu, perquè el tema colesterol crec que està a l'ordre del dia, perquè qui no en té, en té una mica, no? Per tant, realment aquest consum doncs, també ens pot anar bé perquè colesterol bo, que això s'ha de saber diferenciar, que a vegades quan ens fan anàlisis dius, quin colesterol que tinc, no, perdona, aquí dins hi ha el bo inclòs, eh? S'ha de saber diferenciar.
Correcte. Llavors, una altra seria el poder que té antioxidant. Ara també està molt de moda el tema de l'envelliment, el retardar els efectes de l'envelliment. Doncs aquí penseu que és una beguda que té un alt índex de resveratrol i això és degut al... Això ho trobem al polifenols del vi, que és la part de les pells.
Sí, del raïm.
Del raïm, correcte. Uh-huh. Aquí el raïm negre, sobretot, en aquest cas, seria molt més antioxidant que el blanc, perquè es troba més a la part dels raïms, a la pell del raïm negre, i en algun raïm blanc que, en aquest cas, avui us faré una recomanació d'un vi blanc, que parlarem que és el xarel·lo, que el xarel·lo és la varietat blanca que la pell conté més antioxidants.
Per tant, em puc mantenir més jove si em faig una copeta o dues de vi al dia?
Jo ho intento i de moment la gent diu que...
Que et mantens bé, no?
Sí, sí,
que... Jo ho corroboro.
I llavors un altre seria que actua com a antidepressiu, per al seu efecte relaxant i la sensació aquesta de benestar que produeix. Tots segur que hem fet acabar la jornada laboral una copa o dues... quan acabem el dia i ens sentim doncs, una sensació molt plaent. Això és molt bo per a les neurones i aquesta sensació de relaxació doncs, ajuda molt a treure l'estrès.
Després del batibull de tot el dia, realment aquest moment de relax amb una bona copa de vi, jo també la confirmo, aquesta m'agrada. He vist també que és un bon aliat per a la salut dental, per les dents. És veritat, també?
Sí, sí, però això, clar, és que això són... Ja en temes, sí que és bo, però també és veritat que pot danyar una mica l'esmalt, perquè el que dèiem els tanins, que està a les pells, sobretot del raïm negre, fa que també te pot produir algun dany a nivell d'esmalt, però sí, a nivell de salut dental, sí que és bo. Però ja et dic, és que a vegades és en tant tema de medicina, en tant tema de metges, i aquests són temes que jo, òbviament, soc sommelier i no puc entrar massa a profunditzar molt sobre aquests temes.
No som metges, però en tenim coneixement, no?
Sí, sí, és això. Llavors, les dosis, seria bo dir-ho, les dosis recomanables pels governs, tot i que depèn molt també del país, sabem que hi ha països doncs, que per religió el consum d'alcohol està totalment prohibit, però les dosis a nivell general podrien ser 2-3 copes per un home.
Sí?
Sempre la dosis de copa seria de 125 mil·lilitres i per les dones doncs, una mica menys, que seria d'una a dues copes, també per complexitat corporal, per pes, doncs en aquest cas serien les dosis recomanables a nivell, és més bo beure sempre de manera regular, que no, doncs, per exemple, no beure durant tota la setmana i al cap de setmana o aquell dia doncs, beure totes les dosis de cop.
De tota
no?
la setmana que no t'has sí. begut, no?
Sí, perquè llavors això, llavors també hi ha l'efecte de la ressaca, que també es pot donar sí. un consell sobre la ressaca.
A veure, aquest
tot,
és bo.
Algun dia ens hem passat una miqueta i segur que ens hem aixecat allò amb
mal de cap, boca seca...
Sí. Doncs això, jo sempre dic que un dels trucs seria... hauries de veure la mateixa quantitat d'aigua, més o menys, que de vi. Avui parlem de vi, sinó sí. de l'alcohol que prenguessis, no? O sigui, perquè l'alcohol actua com un... el que fa, provoca una deshidratació en el cos,
sí.
que llavors ho hem de compensar amb aigua. O sigui, la ressaca no és sobretot la deshidratació que t'ha provocat l'alcohol la nit anterior.
Per tant, estem deshidratats,
amb
un excés de sucre, segurament, a part.
Sí, sí.
Per tant, ens provoca això. Quan dius beure aigua, vols dir abans d'anar a dormir, per exemple, o que ho anem compaginant el que és aigua i vi?
Jo parlo sempre del consum del vi, normalment el vi es pren en un restaurant quan estàs sopant.
Sí.
No prens vi... sense ingerir cap aliment ni...
Sol anar acompanyat de menjar.
Gastronomia. Però, bueno, si no, també combines aigua. La idea és combinar-ho. No es tracta de beure molt de vi, llavors abans d'anar a dormir i començar a beure aigua. Vull dir, aquí el bo és combinar una miqueta al mateix temps doncs, el consum d'aigua amb el consum de vi.
Per tant, ens ajuda amb el cor, amb el colesterol bo, estar ben guapos i joves i també doncs, a relaxar-nos al final del dia aquesta atribució antidepressiva. Eh?
Sí.
És una mica el resum dels beneficis que ens aporta el vi. No sé vosaltres, a mi m'han agradat tots, la veritat, i a part, mira, ja ens ha ajudat a solucionar una mica les ressaques. Et volia preguntar, això en tots els tipus de vi? O, per exemple, jo sempre he sentit com que el negre és millor en aquest sentit. És veritat o això passa amb tots els vins, que tots són beneficis? Beneficiosos, vull dir.
No, tots són beneficiosos, el que sí que és veritat que el negre, per el que et deia, hi ha els polifenols que estan present
sí?
en les pells, que són els antocians, en diguem antocians en el vi negre, i en els blancs serien els fenols, n'hi ha molt més de contingut en els vins negres. O sigui, podríem dir que el vi negre és més saludable que els altres tipus de vi.
Però que no vol dir que els altres no ho siguin, eh?
Òbviament,
no. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Rafel. Molt interessant doncs, conèixer aquesta relació dels vins i de la salut. I bé, ens has dit que ens faries una recomanació d'un vi blanc avui.
Sí, sí, perquè ja que parlem doncs, dels efectes positius del vi, doncs he comentat abans que hi havia una varietat de raïm que sí que tenia un alt índex de resveratrol.
Uh-huh.
Normalment els vi blancs no ho tenen a les pells i aquí seria el Xarel·lo. Llavors, avui us vull recomanar un vi del Penedès. És un vi que en dic un microceller perquè produeix molt poques ampolles
sí?
i van començar fent vi en el graig de casa seu.
Així és amb història, eh? De les bones, com
sí,
els grups de música amateurs.
Clar que sí. Llavors, és un celler que es diu Alemany i Corrió, que això és un matrimoni que es diuen en Laurent i l'Irena. Llavors, fan un vi amb Xarel·lo, que és el Principe Matemàtica.
Principe Matemàtica,
sí.
Ben buscat el nom.
Llavors és un blanc envellit que té una mica de criança amb fusta i està fet a meitat, com dèiem, Xarel·lo. És un vi que està sobre els 10 euros a la botiga i bueno, és un blanc doncs, que segur que us encantarà i a part us portarà doncs, beneficis per la salut.
Doncs precisament això és encara el més important, que estigui bo i a més doncs, que ens aporti beneficis. Moltíssimes gràcies, Rafel.
A vosaltres, gràcies.
Un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals programades per aquest dimarts 19 de novembre. Ens quedem aquí a Constantí aquesta tarda a 6:15 a la Biblioteca Municipal. Tenim bibliocontes, contes d'un món divers, històries d'Europa i Àfrica, amb el contacontes Agus Ferrer, sota el títol Cana Macana, temps era temps. Bibliocontes, doncs, contes d'un món divers, avui a 6:15 a la Biblioteca Municipal de Constantí. Anem ara a Tarragona. A 6:00 PM, la cafeteria Sirvent a la Rambla Vella hi ha conferència sobre el càncer de mama, una xerrada impartida per la doctora Francesca Gras. amb el donatiu de 10 euros que es destinarà a les obres de millora de la parròquia Sant Francesc. D'altra banda, el Col·legi Oficial de Psicòlegs i Psicòlogues de Tarragona, avui a 14:45 tenim una altra conferència, porta per títol Com ens comuniquem, la comunicació no violenta, una eina de coaching, dins del cicle Psicologia Coaching aplicada a la vida diària. A les 7 de la tarda a la Biblioteca Pública Tarragonina tenim l'activitat onomàstica a l'abast, la importància dels estudis onomàstics i de la figura de Ramon Amigó amb Eugeni Perea, amb l'objectiu de donar a conèixer la importància que té per a una llengua disposar de repertoris de noms de lloc i de persones. A l'Antiga Audiència de Tarragona, avui a les 7, hi ha una altra conferència, en aquest cas porta per títol Coleccionando Originales, i anirà a càrrec de Jep Soto i Enrique Alonso, membres del col·lectiu Deliròpolis, que ens parlaran del col·leccionisme, contactes, adreces i curiositats. A l'agrupament Escolta el Berna, avui a les 9 del vespre, es fan les 11ena jornades Tarracolúdica amb partida de joc de rol Atomic Robo. Una activitat, doncs, com dèiem, que es farà aquest vespre a l'agrupament Escolta el Berna. I encara a Tarragona destaquem que a les 6 a la Biblioteca Pública hi ha Màgia entre llibres, un espectacle per tota la família on alguns dels llibres clàssics de la literatura infantil són representats amb espectaculars jocs de màgia amb la companyia Teatre Màgic. És una activitat emmarcada en la programació del Festival Internacional Teatre Màgic. Anem ara a Reus. A Cal Massó, a 6:45, es presenta Associació Supera't, una associació de persones amb trastorns de l'espectre autista i les seves famílies, amb l'actuació de Joan Masdeu. I al Centre de Lectura Reusenc tenim Taula Rodona, la creativitat a la llar d'infants, amb Núria Saló, que és ceramista i educadora i forma part del curs Temps de Transformació Educativa. A Salou, a les 6:45, a l'Escola Municipal de Música, tenim concert de Santa Cecília, concert del grup d'animació infantil La Tresca i la Verdesca, i a 7:45, a la sala Xavier Turull, taller a càrrec del col·lectiu Frit. També tenim concert de Santa Cecília a Torredembarra, a la plaça de la Font, a 6:45, i anirà a càrrec de l'alumnat de l'Escola Municipal de Música i de segon nivell de primària de les escoles de Torredembarra. I dins l'agenda cultural destaquem que a Mont-roig del Camp, a la Casa de la Cultura, avui a 6:45, tenim Remeis Naturals de Tardor, la Silvestrina, que ens aproparà a un taller de com utilitzar les plantes de tardor per elaborar remeis naturals, amb la col·laboració de la Unió de Dones de Mont-roig del Camp. Amb l'agenda cultural arribem al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la 1 arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà. Serà com sempre a partir de les 12. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.